Són ESDI. Voleu descobrir les tendències de color per la temporada tardor-hivern del 2024 i 2025? Doncs ara us donem tots els detalls. El primer que fem és saludar a l'Encarna Ruiz, que és la directora de CREAP Lab. Bon dia.
Molt bon dia, Raquel.
Escolta, clar, cada temporada, quan arrenca el matí, doncs per aquestes alçades sempre parlem, no?, de les tendències en color, però avui tenim una novetat.
Sí, així és. Aquesta vegada les tendències es decidiran a casa nostra.
Clar, Barcelona, no? De la mà des de Sabadell. Explica'ns com ha sorgit doncs, la proposta de doncs, això, que vinguin ara tots, no?, a decidir els colors a casa nostra, perquè feia molts anys que no es celebrava.
Des de 2014. Uh-huh. Cada temporada se fan les tendències des d'un dels països que són membres d'Intercolor. I aquesta vegada, un fred matí de maig a Finlàndia, van proposar qui seria la seu. I jo vaig dir, em sembla bé vindre a Barcelona. Van dir, oh, novembre a Barcelona és impressionant. I vindran els 17 membres d'Intercolor a Barcelona. Uh-huh. I també pues, tindrem la sort de que la primera jornada, la jornada inaugural, que és el dia 16, serà en obert per 80 persones que volien compartir amb nosaltres les conferències prèvies a la decisió de color.
Què haurem de fer si volem doncs, anar-hi a aquestes propostes?
Pues ser-vos d'acord amb mi, o en contacte amb mi, millor dit, i us diré que perquè la veritat és que estem a full. Estem, jo no voldria dir morint d'èxit, però perquè no m'agradaria, però sí que estem saturats en el sentit que ha sigut tot un èxit de convocatòria des de l'inici, a nivell de sponsor i també a nivell de persones interessades en presenciar com se parla des de la cultura, la sociologia, del color, des dels diferents punts del món.
Explica'ns això, perquè la gent, no, els més despistats, que no entenguin o que no sàpiguen en què consisteix aquest congrés, explica'ns una mica quins són els objectius i com decidiu, no? Doncs les tendències que marcaran, no? No només la roba, sinó molts productes del nostre dia a dia.
Sí, serveis i també experiències, clar. Pues veràs, Intercolor és una organització que va néixer al 1960 a França, de la mà de 130 països de tot el món, que estaven molt preocupats per saber com anticipar-se en el mercat a els colors que podien arribar a ser tendència, perquè la indústria necessita el color per poder avançar-nos a nivell de fabricació les coses que nos proposarà. Llavors, així va néixer també per iniciativa tèxtil i Espanya va ser uns dels països membres d'aquella primera Intercolor. Uh-huh. En el pas del temps, són 17 països els que quedem, són 17 països de tot el món, molt representada està Àsia, fonamentalment Europa, que són la majoria de nosaltres, països europeus, i també en Estats Units, i el que fem és reunir-nos cada 6 mesos per determinar com està a nivell de termòmetre social el món. Uh-huh. És a dir, què està passant en cadascú dels nostres territoris. I a partir d'aquí, com el color és emoció, del color, de lo que passa surt el color a partir de les imatges que representen a cadascuna de les nostres cultures.
I què és el que està passant? Què és que heu investigat, no? I el que explicareu i el que marcarà aquestes tendències de color?
Pues mira, lo que està passant, lo que Espanya proposa com lo que està passant serà molt important perquè nosaltres des de l'any passat som los assessors d'Intercolor. És un puesto honorari dintre de l'associació, de la junta de l'associació, i són nosaltres los que una mica decidint cap a on van les tendències socials.
Uh-huh. I lo
que
està passant. Quina pressió, no? També?
Una mica sí, però és cert que nosaltres som l'equip que tenim gent formada en sociologia, en comunicació, en psicologia, i podem aportar molta informació en aquest sentit. Uh-huh. Bueno, pues lo que està passant en aquest moment, tots lo sabem. Tenim una guerra en Europa que està condicionant les transaccions comercials a tot el món, fonamentalment la relació amb Xina i també la relació de Xina en Estats Units. Tenim una situació post-Covid bastant complicada, on hi ha un canvi de paradigma social brutal, des de fa temps, des del 2012 que lo notem, però ara ja se confirma que hi ha un canvi de paradigma. Ja no podem dir que estem en la postmodernitat, en avançat, ni tampoc en la modernitat líquida de la que nos parlaven, estem en un moment de transició social, econòmica, política i cultural. I aquesta transició, a vegades, el que provoca és moltíssima inestabilitat social i, per suposat, afegit a la postverdat, és a dir, a les falses notícies de les que estem tan acostumats i a la creació d'energies emocionals que són molt inestables i molt negatives, fa que tots busquen una mica l'evasió, el anar-nos, l'escape, que és com es diu la nostra carta, la carta espanyola, que es dirà en espanyola aquesta vegada, escape, ¿vale? I que nos convida a buscar la microfelicitat en petites dosis de consum, d'oci, d'evasió de coses que ens porten a sentir-nos una mica millor.
Clar, ens encanta el nom també, Escape, no? Aquesta fugida que tots necessitem, no?
Sí,
de
sí.
La realitat d'aquesta cruesa, de les dificultats del nostre dia a dia. Com ens hem d'imaginar la carta, no? D'aquest Escape? Ja sé que no pots fer massa spoiler, però com serà? Dona'ns alguna pista.
Bueno, clar, imagina't que serà una temporada a tardor-hivern. Però on cada cop el color és menys atemporal, més atemporal, és a dir, que cada cop fugint dels colors foscos per l'hivern i de los potents per l'estiu, en lo qual serà molt potent.
Així.
Una carta plena de taronges, perquè el taronja és el color de la renovació i el dinamisme, i necessitem l'equilibri emocional que ens dona el taronja en aquest moment, però també barallat amb terres, per suposat,
sí.
I los verds, que continuen estant ahí.
Digue'ns a qui ha decidit, no? Com us hem d'imaginar a tots els que heu triat aquesta carta de color, no? I una mica, suposo que hi ha d'haver un consens, no? No només és el color, també les textures, els materials...
Sí, sí, texturitzem moltíssim, investiguem bastant en materials i és una de les nostres apostes des de l'ESDI. La feina de la carta espanyola la treballem sempre des de l'Escola Superior d'ESDI, des dels diferents àmbits d'investigació que tenim a l'escola, i hi ha un consens, clar que sí, és importantíssim aquest consens. I ara, per la carta internacional, que és per lo que venen tots a Barcelona, buscarem el consens internacional, perquè la carta que té vàlua a nivell de fires internacional i que serà la que s'imposarà en el mercat, serà la internacional, la que decidirem el dia 17 i 18 de novembre a la seu d'ESDI en Barcelona.
Però vosaltres porteu d'entrada aquesta, Escape,
Escape,
no?
Sí, sí.
Que moltes vegades també heu estat innovadors en aquest sentit i s'han decidit o s'han triat o s'han escollit, no?
Sí, sí.
Moltes de les vostres propostes,
sí,
no?
Sí, sí. La carta internacional de la temporada passada, que se va decidir a Finlàndia, portava una carta absolutament nostra, una proposta nostra, es deia Proteus, i parlava del perfil de l'avatar en el metaverso.
Que, a més, és un tema que jo crec que tenim cada vegada més present en el nostre dia a dia. Encarna, jo vull que ens expliquis també aquesta finalitat, no? del Congrés, de generar aquesta connexió entre els canvis socials, també els nous materials, les noves aplicacions, no? Tu ets sociòloga també, perquè a mi sempre, no?, em captiva tot aquest estudi que hi ha al darrere, no? Que després nosaltres, quan anem a comprar, no som conscients de tota la feina que hi ha.
Clar, les tendències pensa que sempre nosaltres pensem que és una cosa molt frívola i és una cosa decidida per uns quants que comuniquen molt bé les influencers o les celebrities, però no és cert, és el revulsiu, o digue-lo d'una altra manera, és el reflexe de lo que passa en el context social. És a dir, sempre que hi ha un canvi social o cultural, del tipus que sigui, sempre hi ha un canvi de tendència que repercuteix directament, no només a la moda, sinó també en el producte. Imagina't que quan hi ha una decisió determinada, per exemple, ara els cotxes, quasi tots, comencen a plantejar-se que siguin elèctrics. Això canviarà moltíssim el concepte de conducció, però també el concepte de mobilitat. Hi ha empreses que saben que ja vendran cada cop menys cotxes i tindran que inventar o crear o dissenyar nous sistemes de mobilitat. I això el color lo té molt present, també. El color, pensa Raquel, que és la nostra primera presa de decisió, perdoneu el català, presa de decisió quan anem a comprar algo. Tu, quan vas a una botiga, entres directament on estan les coses que més t'agraden a nivell de color. Després ja decideixes què és el que agafaràs. I a nivell polític, el color i la tendència de color és importantíssim. De fet, els partits polítics, com tu i jo vam parlar fa molt temps ja, un dia, agafant el color com a insígnia per significar-se.
Totalment. Per cert, el 2023 hi hauran eleccions municipals, o sigui que t'emplaçaré també a estudiar, analitzar tot el simbolisme, tot el cromatisme, no?, que hi ha darrere, i el missatge que també es vol compartir. I a banda d'emplaçar-te aquest anàlisi dels colors de cara a les eleccions, jo volia que ens expliquessis, perquè també hi ha una dada molt important que vols compartir, perquè donareu visibilitat a un manifest, no?, que prepareu.
Sí, sí, en la nostra jornada de portes obertes, que és el dia 16 de novembre, en la seu de NTT Data, l'antiga Everis, a Barcelona, presentaré el manifest de l'Associació Internacional del Color Intercolor, el primer manifest que tindrà Intercolor, perquè el color és ideologia, entre altres coses.
Ens pots dir alguna cosa d'aquest manifest, del que explicareu?
T'he començat explicant la primera premissa. El color és ideologia, el color és democràcia, és inclusivitat,
Doncs amb aquests conceptes, que jo crec que són contundents i molt clars, doncs posem punt i final a aquesta entrevista i m'imagino, Encarna, que tens molta feina per preparar, que tens molts nervis, no?, perquè tot surti bé, que segur que serà un èxit, i nosaltres també ho explicarem aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, Raquel. Fins aviat.